Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Bon dia, són les 10. La Moncloa denega el confinament total de la Conca d'Òdena i demana unitat d'acció al govern. El govern espanyol replica que només el Ministeri de Sanitat pot prendre una mesura com aquesta. Mentrestant, el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, però no veu gens encertada la decisió de l'Estat i reitera que cal actuar de manera molt dràstica a la Conca d'Òdena. El conseller lamenta, a més, que amb el Reial Decret qui té l'última voluntat és el govern espanyol. Tot i això, el president de la Generalitat, Quim Torra, recordem-ho, ja va avisar ahir que el pic de contagis arribarà a finals d'abril si no s'endureix el confinament. I avui a les 2 de la matinada, però sí que amb 43 diputats i amb vot telemàtic, el Congrés ha aprovat la pròrroga de l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril. La pròrroga ha tirat endavant amb 321 vots a favor i 28 abstencions de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, EH Bildu i la CUP. D'altra banda, l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya xifra les pèrdues del coronavirus en 1,5 milions d'euros setmanals. En les dues primeres setmanes de l'estat d'alarma s'han cancel·lat uns 340 espectacles. I encara una altra de les conseqüències del coronavirus, la pesca catalana pràcticament aturada pel Covid-19. La Confraria de Barcelona i Tarragona ja han tancat i a Mercabarna els moviments de peix cauen un 40%. La Llotja de Palamós, per exemple, es queda sense peix de les barques d'arrossegament i és a un pas de tancar pel coronavirus. A Blanes ja no hi haurà subhasta a partir de dilluns i a l'Escala penja d'un fil i altres flotes treballen sota mínims. D'altra banda, el govern espanyol ha tancat un contracte de compra de material sanitari a la Xina per valor de 432 milions d'euros, una compra que inclou 550 milions de mascaretes i 11 milions de guants, entre més material mèdic. Ara bé, els tests ràpids comprats a la Xina són imprecisos, segons anuncia el diari El País. Els laboratoris de microbiologia constaten que les proves tenen una sensibilitat del 30% quan haurien de superar la del 80%. I per últim, informar-vos que Misericòrdia per la humanitat colpejada per la pandèmia. Aquesta va ser la súplica del Papa aquest dimecres al migdia, una notícia que podeu llegir a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Del 2 al 9 de juliol, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a fer un camí de fe, cultura i història. Un viatge per conèixer la Galilea de Jesucrist des de la seva infància fins a la seva vida pública. Del 2 al 9 de juliol, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, o Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
O Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Bon dia, estimada parròquia. Esteu escoltant el programa número 123 de Cinquenters.
Cinquenters. Sergi Mas.
Bon dia, família Cinquenter, com esteu? Doncs aquí passem l'estona. Aquí us disposem a emetre una hora de contingut, com a mínim, jo crec que digne. Honestament, crec que una mica més que digne. I estem passant ja al 11è dia del confinament. Crec que és l'11è, cadascú té un número diferent. Per mi és el número 11. Des de casa, amb les meves filles, adolescents, 13 i 16 anys, tot fantàstic, no hi ha ironia, em coneixeu, però no n'hi ha ironia, llegint notícies, coses que passen, llegint notícies, només, crec que ho vaig dir ahir o abans d'ahir, només miro el diari, tres diaris, no diré quins diaris, però llegeixo tres diaris a primera hora del dematí. Poso Ràdio Estel de fons i prou. No miro televisió, no miro plataformes, no miro sèries. Ja sé que si miro una sèrie no em sortirà una notícia d'última hora, un faldó a baix del televisor, ja ho sé. Però no. I els diaris parlen, en aquests dies complicats i tristos i grisos, de accions. Per exemple, que Messi va donar 1 milió d'euros per investigar el coronavirus. Guardiola va donar 1 milió d'euros per investigar el coronavirus. Hi haurà gent que dirà, per aquests, Messi, Guardiola, 1 milió d'euros, és com per tu 50 euros. Bueno, però ho han fet. Podien no fer-ho. Es podia no saber. Tampoc és obligatori que ells siguin les persones que filtren aquestes notícies. Però si ho han fet, escolta, s'ha d'aplaudir. Qualsevol ajut, qualsevol proposta, vingui d'on vingui, s'ha d'aplaudir. El senyor aquest, el senyor de les botigues Zara, que no me'n recordo com es diu, no se'n diu Zara, per cert, també ha fet una donació de mascaretes, comprant mascaretes, i jo crec que són 300.000 i no sé quants diners ha posat. Encara hi ha gent que diu, si aquest amb els ja podria donar més, què voleu? Què voleu? Hi ha gent permanentment amargada. Escolta, si es fa, s'aplaudeix i punt. O s'ha d'aplaudir en funció de com pensa, d'on ve, què opina, a quina franja està, per l'amor de Déu. Mireu, un patrocinador del programa, de la qual cosa n'estem molt orgullosos, perquè a més és una fàbrica catalana, DAM, Estrella DAM. A través de les seves diferents societats, ha ofert al govern i les autoritats sanitàries la col·laboració de la companyia en aquests moments tan complicats. Com ho ha fet? Enviant 6.000 litres, que no són pocs, Jo no me'ls bec durant un dia. 6.000 litres d'alcohol a l'Hospital Clínic de Barcelona. Escolta, doncs està molt bé. S'ha d'aplaudir a Guardiola, s'ha d'aplaudir a Messi, s'ha d'aplaudir a Amancio Ortega, ara me'n recordo, el director, el president de Zara, l'encarregat de Zara. I s'ha d'aplaudir als amics de DAM, d'Estrella DAM. Poden no fer-ho. I jo, si treballés a DAM, estaria orgullós de dir, escolta, la meva empresa pot fer això i ho fa. Sí, senyor, per l'amor de Déu, aplaudim les coses que es fan amb bona intenció. De debò, família, no acabo d'entendre aquestes expressions que venen de l'odi, de la rancúnia, del color de la samarreta, però què més dona? Estem en un cas molt greu, segurament el més greu que viurem, i tant de bo sigui així, a la nostra vida. Una pandèmia. El segle XII, XIII, jo què sé, va ser la peste. I no van poder fer missatges a través d'Instagram ni Twitter. La gent es moria als 30 anys. Tinguem una mica de cura i una mica de respecte a la gent que, podent ajudar, ajuda. I no ens engorilem, aquesta paraula m'agrada molt, no ens engorilem ni accentuem les crítiques en gent que, podent fer, no fa. Tenen també tot el dret del món, per l'amor de Déu.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ja sabeu que els 50ers, de fet, jo crec que hauria de ser a tot arreu, però cada vegada que escolteu aquesta cançó, aquesta bonica, aquesta preciosa cançó de Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva para café en el campo, ens ve de gust la tasseta de cafè, el cafè de cada dia que sigui de Bracafé, perquè Bracafé és sabor, Bracafé és aroma, Bracafé és història. Des de l'any 1929, a Barcelona, a Catalunya, a tot el món, Bracafé. Bracafé que patrocina avui la secció de Jordi Mabres, Economia per Tots, que ens portà un parell de persones extraordinàries, deixeu-me que digui així, extraordinàries. Per una banda, Maribel Palau, que és, a la vegada, la directora de la Fundació del Palau de la Música, i també Martí Pérez, que és el director del Festival del Mil·lenni, del Festival de Pedralbes, de nombrosos festivals que es fan a Barcelona i a Catalunya. Un binomi extraordinari per gaudir d'un cafè extraordinari. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Veig Estefania Burgos, productora de l'Espai Ballant, a l'altra banda de la peixera. Senyor Jordi Mabres, professor Jordi Mabres, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Com estàs?
Pues molt bé, sí? Intenta ser aquí un dia més.
Has anat a Andorra un dia, uns dies per desintoxicar-se.
Tres dies a Andorra per ventilar-se.
Sí.
Va nevar tot un dia.
Oh, molt bé.
Vam jugar amb la gossa a la neu per primera vegada.
I què? Bruna, que és la gossa, Bruna és un...
Brutal. Brutal. Veure aquell animal per primera vegada revolcar-se per la neu, increïble.
Sí. I ara el tens a un pis i és la mateixa gossa, però...
Sí.
Clar, els gossos no saben mai si és dilluns, si és dimarts, si és l'últim dia per pagar l'IVA, si pot entrar, si anirà, acabarà el dia a una cadira del Palau. No ho saben, no ho saben. Ho donen tot sempre. Sempre.
De tots homes, al Palau em sembla que entren pocs gossos, a no ser que siguin pigany.
Ah, sí?
Tot i que, a lo millor després, més endavant,
estupendo,
algú ens ho podrà aclarir.
Estupendo, estupendo. Molt bé. De les persones que portes avui, els teus Wailers, Jordi Mabres and the Wailers, qui són?
Doncs mira, avui, de forma excepcional, tindrem tres persones.
Sí.
Tindrem la Maribel Palau, que és la directora de mecenatge i patrocinis del Palau de la Música.
La saludem ara. Hola, Maribel, bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
De res, t'has deixat enganyar pel Jordi, eh?
Bueno, ha sigut fàcil, eh? L'he deixat bastant fàcil.
Molt bé, molt bé.
Després també tindrem en David Garrofé, que és el secretari general de CECOT, de la patronal catalana, i el senyor Martí Pérez, que és el director general de Concerts Studio,
sí,
que és una promotora de concerts d'arreu d'Espanya.
Sí, molt bé. Desguida el tindrem per telèfon, eh?
Sí.
Sí.
Bueno, no, perdó. El Martí Pérez vindrà físicament.
Val bé, molt bé.
L'esperem per després. I el que tindrem per telèfon és el senyor David Garrofé.
Molt bé. Que està a punt d'arribar, eh? No està al telèfon, però està a punt d'arribar.
Exacte.
Per on comencem, Jordi?
Pues no sé, jo diria que com que tenim aquí la Maribel,
sí,
i sense que això tingui res a veure amb temes de gènere, jo crec que podríem fer-la passar endavant,
sí,
Maribel? Doncs si és així, Maribel, jo li puc dir de la Maribel que des que va acabar els estudis de finances a SADE ha estat auditora, després amb empreses relacionades amb l'ensenyament com Wall Street, que és aquella acadèmia d'anglès, i especialment a la Universitat de Lleida, on duia les àrees d'investigació, divulgació i transferència, fins que fa al voltant d'uns 3 anys,
quasi ja 4,
sí,
va entrar com a directora de mecenatge i patrocini del Palau de la Música.
Directora de mecenatge i patrocini del Palau de la Música,
sí,
de Barcelona.
Sí.
Molt bé. Fa 4 anys,
aproximadament. Fa 4 anys, sí.
Ho portes bé, Maribel?
Porto molt bé, m'encanta.
Ho passes bé, aquesta feina?
M'encanta la meva feina,
sí,
m'encanta la cultura, m'encanta estar en el Palau de la Música Catalana.
Vas allà físicament? Teniu allà el despatx?
Sí. A més, una dada que molt poca gent sap, i és que les oficines estan per sobre de tot el que és la sala de concerts.
Però on?
Perquè
tu veus el sostre i dius, aquí s'acaba l'edifici.
No s'acaba l'edifici. Aquest és un secret molt ben guardat.
Ja no és secret.
Ja no és secret. Ja no és secret.
Sí.
Perquè el seu fundador, Lluís Millet, li va demanar a Domènec Montaner, que va ser l'arquitecte, que va fer el Palau de la Música Catalana, que ell, com dedicava tot el seu temps tant a la direcció del cor, que era l'Orfeó Català,
sí,
com a la direcció de la gestió de lo que passava dins de l'edifici del Palau de la Música,
sí,
que volia viure dins de l'edifici. I Domènec Montaner no se li va ocórrer res més que fer la seva vivenda per sobre de tot el que és la sala de concerts.
Però quants pisos hi ha per sobre del sostre del Palau?
Nosaltres estem a la sisena, ¿vale? Con lo cual, depèn de per on entris,
sí,
és un número de pis o és un altre.
Val.
O sigui que l'alçada màxima és un 6è pis.
Molt bé. És a dir, sou una mica, per així dir-ho, l'àtic.
Exacte.
L'àtic del Palau.
Exacte, exactament.
L'àtic del Palau.
Sí. Sí, sí. Que,
pues, podria ser un nou cicle de concerts, eh? L'àtic del Palau. Molt bé. I vas allà cada dia. Entenc que hi ha vistes extraordinàries o no especialment?
Des del meu despatx hi ha una vista extraordinària. Es veu l'església de Sant Pere.
I... Tens Instagram per veure aquestes fotos? Què fas?
Penjarem a l'Instagram del Palau fotos des de la vista. Penjarem.
Bé.
Ho recullo, una bona idea.
Escolta... Escoltes assajos de la gent que va actuar regularment?
Cada dia. Bueno. Nosaltres, no sé si heu estat mai en el Palau de la Música,
home, i tant, sí, sí,
per sobre de l'escenari,
sí,
i es veu un balcó que té un vidre.
Em fixaré. Per sobre de l'escenari...
Sí, hi ha un balcó...
Però al sostre o...?
Sí, en el sostre, en el sostre. Sí, hi ha un balcó que és de vidre i tu, de fet, des d'allà veus la sisena planta.
Vale.
Aquell vidre...
Però no és accessible al públic, entenc, eh?
No, no és accessible, vale, perquè estem treballant.
Sí, sí, clar.
Si fos accessible...
Sí, sí.
I ara hi ha un vidre, però quan vivia Lluís Millet, aquell vidre no existia, perquè quan ell estava molt cansat i no estava en el concert, i si volia escoltar, allò era com el seu balconet, i es posava allà a escoltar la música. Llavors, ara hi ha un vidre, per un tema de seguretat i també d'acústica, però tot i això sentim els assajos com preguntaves.
Fa no gaire vaig anar al Palau a veure una actuació de Pep Sala.
Sí.
Vol fa un mes i mig, com a molt, i clar... Les persones, quan fan aquesta feina, abans fan assajos, és normal. I, clar, escolteu tot. No, de vegades no és tot el concert, però...
Escoltem els assajos diàriament, però a més en el Palau es fan uns 588 concerts més o menys a l'any. I...
Seran dos al dia, pràcticament.
Sí, perquè a més tenim diversos espais, perquè també hi ha el petit Palau.
Sí, sí, sí.
Val? I cada dia, pues, a partir de les 4 de la tarda, més o menys, comencen els assajos de la nit, perquè durant el dia el Palau és un edifici arquitectònicament parlant molt interessant, perquè és l'única sala de concerts que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i fem visites guiades.
L'única sala...
De concerts.
Però del món?
Del món.
Única sala de concerts del món...
Que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
I quan va fer aquesta qualificació?
El 1977, si no recordo malament...
Carai.
T'ho diria, però...
Sí, bueno...
T'ho dic de memòria, eh? Però sí.
Clar, m'estàs donant molt bones vibracions, mai millor dit en aquest cas, parlant de música, de cordes, de tot tipus, de vent, per enviar un currículum al Palau de la Música, perquè, clar, treballar amb aquesta banda sonora deu ser en funció si t'agrada o t'apassiona l'artista que va allà a fer un concert.
Exacte.
Que bé. Bueno, però tu has vingut aquí no per explicar que treballeu als Sisepis, sinó per explicar la teva feina de mecenatge al
patrocini.
Palau.
I patrocini. Seria important, crec que els oients ens ho agrairien, si ens diguessis, primer, què és el Palau. Dic perquè el Palau no és només aquell edifici ni un lloc que es canta, sinó que és moltes més coses. Llavors, què és el Palau?
Per explicar què és el Palau hauria d'anar als inicis, que és el 1891, Lluís Millet i Amadeu Vives...
Perdona, sóc molt... Millet? Té alguna relació amb el Millet que va estar després?
Lluís Millet és el fundador, i Fèlix Millet és...
És un altre.
És
un familiar.
És un familiar.
Ah, és un familiar. Vale. Són família. Vale. Sí. O van ser família al seu dia. Bueno, vale.
Però val a dir que la família Millet ha deixat un llegat musical molt important.
Sí.
I jo vull posar en valor aquest llegat
aquí.
I que es conegui a la família Millet per lo bo que ha deixat culturalment parlant, històricament.
Sí.
No només per lo que es coneix amb
negatiu. Clar, és que al escoltar el cognom dic, home, això, són família. Vale. Aleshores, mecenatge i patrocini.
El 1891 neix l'Orfeó català, com dèiem, de la mà de Lluís Millet i Amadeu Vives. Orfeó és una paraula grega que vol dir cant coral. Val? Llavors, el 1891 no tenien una seu on assajar ni on fer els concerts. Tenien seus posttemporals fins que el 1905 demanen fer una seu permanent i li encarreguen a Lluís Domènech i Montaner, a l'arquitecte, que construeixi la seu, i per això neix el Palau de la Música com a seu de l'Orfeó català.
Mm.
En menys de 3 anys es fa a l'edifici, en 1908, exactament el dia 9 de febrer de 1908, es fa el concert inaugural, val? En menys de 3 anys. Llavors, el Palau de la Música catalana passa a ser la seu de l'Orfeó. Avui en dia tenim dues entitats, una és l'associació de l'Orfeó català, vale? Que és la propietària de l'edifici, que té uns 2.000 socis, però qui gestiona tota l'activitat que passa dins el Palau és només una entitat, que és la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, que val a dir que és una fundació privada. Vale? I la fundació és la que gestiona tota l'activitat que passa dins del Palau.
És a dir, la propietària de l'edifici és
l'associació.
I qui gestiona... Allò és la Fundació.
Sí.
Vale.
I és l'única casa de música que es va crear amb finalitat de cant coral. Per què? Perquè totes les altres seus és o per teatres, o per òperes, o per ballets, etc. Però per cant coral no hi ha cap altre edifici que s'hagi construït amb aquesta finalitat.
Vale, vale, clar, a més, aquella forma de l'escenari, una mica en forma de mitja rodona, mig show, entenc que està preparada i construïda per una acústica concreta.
Sí, sí, l'acústica del Palau, tothom ho diu, que és molt bona, vale? I tot l'edifici, com un representant del que és el modernisme català, sí. pues la gent queda meravellada amb la visita guiada, que convido tots els nostres oients, si no han anat, a anar-hi, perquè val la pena, perquè molta gent ha entrat a la sala i no sap què significa.
No.
I en el Palau tot té un perquè, tot té un sentit, però, a més, amb el modernisme tot hauria de servir per a alguna cosa. Si us ho fixeu, a l'entrada principal hi ha unes columnes que no només aguanten a l'edifici, sinó que, a més, es feien servir per a alguna cosa. Per què? Per guixetes. Avui en dia venem les entrades en aquelles guixetes que són les columnes de l'entrada, si us hi fixeu, a les d'entrada principal, que són les portes giratòries.
Ah.
I com això, mil cosetes més que no explicaré, perquè si no, no faríeu la visita guiada.
I al Palau, quanta gent hi va? És a dir, hi va més gent a veure-la com a monument o com a patrimoni de la humanitat o com a audició de concerts i de més?
Per al Palau passen unes 588.000 persones. Per exemple, aquestes dades són del 2018.
A l'any?
A l'any. Perquè 393.000 venen a concerts.
Sí.
Unes 185.000 són assistents a visites guiades.
Sí.
I unes 10.000 persones a la jornada de portes obertes, que la vam fer ara el mes de novembre.
I hi ha una vegada a l'any que feu portes obertes?
Sí, un cop a l'any. Som una fundació privada, eh?
Sí.
Per nosaltres és un esforç fer aquesta jornada.
Que pensem que hi ha coses que són de tots. Escolta, com no fan més? Bueno, això és una fundació privada. Hem de seguir parlant de la fundació, hem de seguir parlant del Liceu... Ai, del Liceu. Perdó. Del Palau.
Aniràs a l'infern immediatament.
No. Ara preguntarem més coses, perquè em semblava, i em sembla prou interessant tot això que estem explicant, que estàs explicant, i de seguida ja saludem a l'altre protagonista.
Sí, el senyor Martí Pérez.
Martí Pérez.
Bon dia, Martí.
Què expliques? Què dius? Exactament què fa Martí Pérez? De professió, què posa la teva targeta?
Bueno, posa director general, però la veritat és que això és mentida.
Director general de què?
Jo soc d'una empresa.
A la meva targeta posa director general de mi mateix. A la seva, què és?
Ell és director general d'una empresa.
Quina empresa?
Que té una estructura que es diu Concert Studio. Però, a més, una empresa que té un seguit de personal, a més. Però, de veritat, el Martí Pérez, ell no ho sap, però ell no és un empresari.
No?
No. Ell és un emprenedor.
Vale.
És un emprenedor que fa molts anys que ha passat a la línia d'empresari, però ell és un emprenedor. I és un emprenedor perquè, per lo que jo el conec de fa ja uns anys, ha sigut una persona que ha estat en un món, que és el món de les promocions de promotors de concerts i de més, que les ha passat molt bé, les ha passat molt magres també, però ha sorgit. Ha tornat a sortir i, per tant, és un emprenedor clàssic.
Aviam si d'aquí sortirà alguna tercera empresa, perquè entre concerts al Palau i concerts... Vés a saber. Va, una mica de publi, que són missatges. És a dir, no desconnecteu allò de una pausa. No, aquí no hi ha cap pausa. Aquí hi ha més informació, que passa que no la donem nosaltres. Una mica sí, i ara l'escoltareu. Però més informació i després encara més informació, més cultura i entreteniment a 50ers. Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo. Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Ràdio Estel.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posant Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel.
I després aquesta pausa, que no és cap pausa, que sempre dic que no és cap pausa perquè els programes no s'aturen. Els programes necessiten d'aquests missatges publicitaris i comercials com nosaltres fem, per exemple, amb Mediolanum, perquè agraïm la confiança que Banco Mediolanum té en aquest programa. Agraïm que Banco Mediolanum tingui aquest recolzament, perquè és un banc que fa més de 35 anys que assessora els seus clients perquè puguin assolir les seves fites, les vostres fites. Recordeu aquest nom. Recordeu que no us fallarà. Mediolanum no us fallarà. Banco Mediolanum t'acompanya durant el cicle financer de la teva vida. I Banco Mediolanum patrocina la segona part de l'entrevista a Martí Pérez. Escolteu, sisplau, les anècdotes que explica Martí de molts artistes.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a pound, a buck or a pound.
Són dos quarts de 12 de migdia, que esteu escoltant 50ers, aquí a Ràdio Estel, gràcies per fer-ho. Estem dins l'espai de Jordi Mavres, Economia per Tots. Al cap i a la fi, fa una estona parlàvem d'indústria i d'indústria musical. No cal referir-se a indústria quan estem parlant de ximeneies i mineria, no? Hi ha una altra indústria, hi ha moltes indústries, però estem parlant amb dos, ara ho dèiem, durant aquesta pausa no. La publi no és pausa, respecte a la publicitat, que és un arte. I quan menys sembli publicitat, millor. La publicitat entra millor quan no sembla. Després d'aquest monòleg, estem parlant amb dos referents, Palau de la Música i Festival del Mil·lenni i Pedralbes, etc etc. Jordi, ara sí, el teu torn, introdueix.
Molt bé, doncs Martí Pérez, com us he dit, per mi és un emprenedor que en aquest moment doncs, és el promotor d'una sèrie de festivals, alguns d'ells amb una llarga tradició ja de molts anys, i sempre, sempre s'ha caracteritzat perquè porta una cartera d'artistes de superprimeríssim nivell, no nacional, sí, sinó internacional.
La porta. Aleshores, això, on ho podem veure? Quants festivals els podem veure? Quants?
Quants concerts a l'any? Sí. Nosaltres en fem a prop de 180 concerts a l'any, més o menys.
180. Sí. A on? Alguns són al Palau de la Música.
Molts. Sí. Molts, al Palau de la Música. El Palau de la Música és el nostre referent, la nostra casa, diguem-ne, de tots els festivals d'hivern, no? Mm-hmm. Perquè, bueno, no se m'acudeix un altre lloc on un artista pugui fer un concert amb més proximitat al públic. Mm. És molt important.
Jo he vist el Perales al Palau de la Música fa uns anys. Sí, és que Perales, que no me'l toqui ningú, Podeu fer les bromes que vulgueu, però Perales me les sé totes. Totes són totes. Respect, Perales.
Tenim altres, com tenim el Festival de Mil·lenni passa al Palau de la Música, bàsicament, però sí, també al Liceu, a l'Auditori. Sí. Hi ha 11 sales més de Barcelona, per fer-ho fàcil, des del Palau Sant Jordi fins a la més petita.
No? És a dir, la teva feina, que jo, a mi em costa entendre les coses, la teva feina és parlar amb un artista concret, en aquest cas amb un representant d'un artista, sí. I dir, escolta, teniu la possibilitat de venir a Barcelona aquests dies, o com funciona això?
Bé, ho faré molt curt perquè és una mica més complexa. Jo sóc a l'antiga, sóc un empresari, jo sóc el promotor.
Ah, veus, empresari.
Veus, ja ha sortit, ja ha sortit.
No, és que és així.
És així.
Jo sóc el mànager d'un artista. Vale. Jo el que faig és, si em permet, jugar al Palau de la Música, sí, vale, i contractar un artista, fer una campanya de comunicació, posar unes entrades a la venda, i sortirà bé o sortirà malament, per dir-ho.
I la teva relació, en principi, és amb els representants dels artistes? Sí. O truques directament, Manlo García, ¿puedes venir? No.
Amb molts artistes, sí.
Ah, sí?
Sí, sí, perquè tenim una relació de molts anys, hi ha molta... Clar, jo també soc, fa molts anys que estic al mercat i ens coneixem molt. Per dir, no estan, el camí lògic és el que has dit tu.
Perdó, un segon, Martí. Seria bo, Sergi, només sí, que sàpigues, que si un dia li podríem dedicar un programa sencer només perquè ens expliqués anècdotes amb artistes, perquè jo en sé més d'una i dues.
Que em deixi veure el mòbil, és a dir, que em deixi veure el mòbil, l'agenda de contactes.
Et pot explicar anècdotes que són brutals i que els nostres oients...
De les que es puguin explicar, eh?
Sí, sí, però els hi encantaria perquè no són secrets d'estat.
Quantes ampolles d'aigua es va veure el camerino? Què vol el seu camerino? Quin tipus de fruita vol? En fi, i al Palau entenc que també teniu...
També tenim secrets,
també, també, sí. També, també. Perdó, Martí, que t'hem tallat, perdó.
No, i ara estem presentant ja el Festival d'Estiu.
Festival d'Estiu, eh?
Que és el Festival de Jardins de Pedralbes, on ja en aquestes alçades doncs, hi ha 8 artistes ja presentats.
Sí? I presentats farem... vol dir que s'han anunciat oficialment?
Que s'han anunciat oficialment.
Recordes?
Sí, me'l recordo.
Aviam.
Vindrà Cravet House, Cat Stevens...
Cat Stevens. Escolta, aviam, aquest programa es diu Cinquenters.
No cal que en parlem més.
Per favor. És ell. Cat Stevens. És que, clar...
Més.
50 Cat Stevens, clar.
Va venir, sí. L'única vegada que va venir va ser el 25 de maig del 74.
I fins ara no ha tornat?
No, mai.
25 de maig del 74?
46 anys.
I sí. Torna Cat Stevens?
Sí, únic concert a Espanya, a més, el farem a Pedralbes.
Ah, sí? Sí. Que bo.
L'avantatge de Pedralbes, o la gran cosa de Pedralbes, és que en lloc de portar a Cat Stevens...
Sí.
Al Sant Jordi, sí. Que seria l'ampliaria, és portar a Pedralbes que van 2.000 persones. I tindre el Cat Stevens aquí, és de, a mi m'emociona només pensar-ho. En fi, crec que no m'equivoco i pel públic tampoc. Aquest matí, a un semàfor del carrer Aragó,
sí.
He vingut en cotxe, no vaig mai, vaig sempre amb bicicleta, però avui...
Ben fet.
He vingut en cotxe. A un semàfor del carrer Aragó, un senyor ha passat, m'ha picat a la ventana i m'ha dit gràcies per educar Stevens.
Què dius?
Sí.
Una
cosa més maca.
Ja tindrà l'entrada, eh?
Mira, que sí, tant, ja m'ho he explicat 3 vegades.
Dóna-li les gràcies a Toni Huguet, tècnic d'aquest programa, perquè està posant Cat Stevens. Sí. Ara mateix està sonant Cat Stevens. Bueno. Clar, 50 és que, clar, de genolls, eh? De genolls.
Bé, també vindrà, doncs, Alan Parsons.
Alan Parsons Project. Jo pensava, de petit, que es deia Alan Parsons Project. I era el seu segon cognom, però evidentment...
Sí, no. A mi em passava això, jo feia els tres tenors, em passava el Tuto Pavarotti, que la gent deia, on està Tuto? Jo deia, que no ho senti, perquè...
No. Tuto, amico, Tuto! O, per què no dir-ho també, però pensava que Àngel Casas Show es deia així, i no, era un programa que feia TV3 la nit dels dimarts. Des d'un plató al carrer Muntaner.
Després vindrà Brian Ferry, vindran els Manel, que ja estan quasi exaurits, James Blunt, i vindran Rafael i Loquillo.
Oh!
Entre aquells 8 que hi han presentat.
Rafael i Loquillo, bueno.
Brutal.
I falta la segona part, parlar del Palau. Que bé. No, estem aquí barrejant... quin gran menú està servint avui Jordi Mabres.
Però fixa't que són gent que d'alguna manera encaixen primer, perquè per un costat hi ha una fundació privada, que ara en xerrem, per altra banda hi ha un empresari, que a la vegada va ser un emprenedor, que ha tingut i té èxit, però que no és un èxit que li ha caigut del cel, perquè aquest senyor... per estar en aquest món, doncs, té durícies a molts jocs, per entendre'ns, perquè és molt dur.
Sí.
És molt dur. Tothom es baralla per intentar portar els millors i a vegades, doncs, no ve el que paga més, sinó el millor bé, perquè el Martí sempre ha estat d'una manera determinada, etc. Vull dir que és un món molt, molt, molt complex, i el Martí, a més, és... O sigui, lluita, dona la cara... Sempre, sempre, perquè jo he estat en un concert amb el qual hi ha hagut un problema i aquest senyor ha sortit davant de 2.000 i pico de persones, ha donat la cara, quan la gent en un altre puesto doncs, hagués tirat cadires i no sé què més, i ha donat la cara fins a l'últim segon, vull dir... O sigui,
es pot acabar explicant això?
Aquesta anècdota...
És real.
Sí.
Era el concert de... Qui es deia aquest home tan gran? No va poder cantar.
El George... Va ser el George Benson? No,
molt més gran. Bueno, aquest cantant americà, ara me'n sortirà el nom, aquest cantant, Croner americà, té 90 i pico d'anys ja.
Hòstia, me'n recordo.
Va fer una gira amb la Lady Gaga. Lady Gaga i... no ajuda ningú?
No, són millennials, són una mica més grans que millennials. Sí.
Bueno, va ser un concert.
Sí.
Aquest senyor que es portava aquí 3 dies a Barcelona, que és un home molt gran, i va dir, estic parlant d'un dels... el més gran cantant americà actual d'aquesta edat. perdoneu, disculpeu.
Bueno, no, sí.
Perdó, sortirà el nom.
Sortirà. Vale?
Tony Bennett.
Tony Bennett.
Tony Bennett. Llavors, després de portar 3 dies a Barcelona, un home interessant, elegant, valent, va passar pel jardí, estava pintant el jardí, va portar les seves pintures, estava pintant, estava encantat, i arriba el dia i 20 minuts abans o mitja hora abans es queda sense veu.
No és possible.
Sí,
sense.
Però sense, però sí. Això entenc que actuava Pedralbes.
Pedralbes, sí.
És estiu, no hi ha cap...
No, és un tema més psicològic que físic. I quan un cantant es queda sense veu, es queda sense veu. Això ho hem viscut a tots els tipus de música.
Sí,
i passa.
Sí.
Aquest home, jo entro, vaig a saludar-lo, jo estava fora, i em diu, escolta, hi ha un problema, quan diuen hi ha un problema.
A veure, novetat, sí, vine, escolta, vine tu.
Ja pots córrer, no? Llavors,
es
va posar a plorar, però em va abraçar plorant, deia, no tinc veu, estava...
No era una por, eh? I a vegades que les pistes tenen pors.
No,
era sense veu.
S'ha quedat sense veu, però sense veu, zero. Però és clar, toca sortir a l'escenari a dia de gent, pues que no pots fer l'espectacle. Hi ha 2.000 i escaig persones, està fins a la bandera. El que em va saber greu, sobretot a mi, va ser, però és clar, l'anècdota és bona, per això ho estic explicant, perquè acaba amb una cosa molt simpàtica. És que hi havia 300 o 400 persones per sobre dels 80 anys. I tots tenim familiars, sabeu que hi ha una logística a vegades complicada per portar una persona de 85 o 90 anys a un concert de nit. Per tant, la gent es ve... I era el seu artista, estaven esperant el seu Tony Bennett, que era el que hi volien veure. Em va saber que greu per tots, evidentment. Però especialment, perquè tots hem tingut, tenim familiars de certa edat, i hi ha molta festa, molta il·lusió depositada en una nit, que vindran a Pedralbes a veure el seu Tony Bennett, etc.
Que és l'artista de la teva vida amb el qual possiblement tu et vas enamorar aquell dia i que et recorda la cançó. Va més enllà del gust musical, que et recorda una cançó, que recorda unes tonalitats amb les quals tu tens un lligam amb un record concret.
Emocional. És una vivència, tens vivències. Llavors, jo vaig sortir a l'escenari per dir-ho i tal. I quan la gent li vas de cara, li dius la veritat, etc. Jordi, jo vaig sortir aplaudit de l'escenari per dir que no actuava. No, t'ho dic perquè... No per res, t'ho dic pel públic, no per mi.
Però és que és...
Ho dic perquè el públic... Si tu tens respecte pel públic, sí. I escolti, senyors, jo estava molt més enfonsat que ells, però molt més, perquè t'has muntat una nit d'aquest tipus, has portat el Tony Bennett dels Estats Units, has fet tot el lío del món, perquè és un lío, i passa això. I quan va acabar això, jo vaig marxar ràpidament a la porta de Diagonal, dels Jardins de Pedralbes, on baixava la riada de gent. Jo em vaig adelantar, vaig corrent per l'altre camí, i vaig estar al costat de la porta per estar allà, quan la gent marxa, i que et vegin allà, i si algú et vol dir alguna cosa, només per donar la cara.
Disculpes, sí, clar.
I la gent em donava el pes a mi, no es preocupi, no sé què. I ve una senyora, després de molta estona, i m'agafa per les flapes i diu, s'ha mort, digui la veritat, s'ha mort! I jo... No s'ha mort, és mentida! Diu, escolti, senyora, és que no s'ha mort, li juro que no, no m'ho vol dir, diu, no, és que no li puc dir. I li diu al seu home, entenc, li diu, no m'ho vol dir, sóc la seva seguidora de tota la vida, jo tinc dret a saber-ho. Sí, senyora, però és que no s'ha mort. No m'ho vol dir. Jo estava tan trist que ella va pensar, rebent, que s'havia mort el Tony Bennett.
Clar.
És a dir, anècdotes les que expressa el Jordi 50.
Bueno. Estem parlant de referència internacional,
sí. Tot és un, ja et veus que és un personatge, el senyor Martí Pérez.
Festival de Pedralbes, Festival del Mil·lenni, clar, són dos. Deies abans que esteu nomenats com a...
Sí, m'acaba d'arribar de la comunicació del despatx.
Sí.
Que en 7 de les 10 categories de millor festival d'Europa estem nosaltres.
7 de les 10 categories, eh?
Sí, no vol dir que no es donin cap, eh?
Bueno, i això quan es fa la votació, quan es fa la
suposo que serà a finals de gener, per el que entenc, o a mitjans de gener. Però que acostuma a ser passar l'any i comença. No sé el dia.
De totes formes, ja ha tingut un premi aquest any important.
Sí, molt important. Sí.
Quin premi has tingut, Martí?
Millor festival d'Espanya. Això és molt important. Això és molt important per nosaltres, evidentment. Però és molt important pels seguidors. Hi ha molta gent que és estar orgullós del Festival de Pedralbes. I me n'alegro per nosaltres, evidentment.
Quants anys té el festival?
7 anys o més. I és ja un repre. Sí, però és que el joc és bestial. En fi, l'hem encertat. I després, perquè a Barcelona crec que li pot convindre molt en aquell moment que hi ha 5 notícies estupendes, com pot ser que tingui un festival i que sigui el millor festival d'Espanya. Entre 827 festivals que hi ha a Espanya.
827?
Sí.
Aquesta frase m'ha agradat. A Barcelona li convé no arrencar totxos de l'Orquina Ona, sinó li convenen bones notícies. Aquest programa s'havia de dir coses boniques.
Ah, sí.
A última hora, no sé si encertadament o no, li vaig dir 50ers perquè, bueno, perquè possiblement té una visió més enllà de la meva edat i el tipus d'oient d'aquesta emissora, doncs és això. Però aquesta frase m'ha agradat molt. A Barcelona li convenen bones notícies.
Sí, sí.
Evidentment,
sí.
Evidentment.
Sí. Sí, sí,
doncs felicitats, segur. Perquè això...
Segur. És una gran alegria, sí, una alegria per tots, vaja, per tu, per mi, per els barcelonins, sí, sí. És una bona notícia.
Sí, sí,
bueno,
sí,
hi ha molts festivals, ens ha tocat a nosaltres, doncs...
Bueno, ens ha tocat.
Bueno, ens ho han donat a nosaltres.
Que la modèstia també forma part de...
Sí. Sí.
Que bé. Escolta, estarem aquí, hi havia previst una entrevista, no farem l'entrevista, Estefania, Toni, no farem l'entrevista, seguirem aquí perquè hem de seguir, perquè em trobo a gust i crec que tenim aquí molt bons referents d'informació musical, en aquest cas, tant del Festival del Mil·lení, al que tornarem, Festival de Pedralbes, al que seguirem parlant, sinó del Palau, que hem deixat a mitges, primer per introduir el nostre amic. No vull dir això que desconnectis, ni molt menys. És a dir, pots ser com a company relacional del Palau, també pots intervenir, ni molt menys.
És que hi ha que dir una cosa del Palau.
Ah?
El Palau és un dels referents de Barcelona més importants que tenim. A veure, és que el Palau, la Maribel, l'he sentit abans, quan hi arribava jo, que estava dient una cosa molt important. La gent no sap... És veritat. No tenim el coneixement suficient... Home, jo em toca, però vaig cada dos per tres, però vull dir, la gent en general, i jo d'altres jocs, coses paral·leles, no en sé, no sé res. No sé res. I la gent m'ho posa i diu, que maco. No, que maco no, escolti'm, aquí, cada cosa que hi ha aquí té un sentit.
Té un sentit,
un per què. I puja cada fa per fer una obra extraordinària. Que allà on vagis del món, tu vas a una llibreria al Japó, i entres a una llibreria, agafes un llibre, i allà hi ha una foto que està al Palau de la Música. Això és el que a mi em sembla prestigi. Mm, és el que nosaltres portem fora.
Sí, sí.
Això és el que hem de tenir. I el Palau de la Música no només té això, també té la tradició. Perquè no només ha sigut un edifici, sinó que és un edifici viu, on passen coses dintre, i hi ha gent que fa música, i fa música coral, com molt bé ha explicat Orfeo, bé d'aquesta paraula de la música coral. Però ha sigut, és a dir, quan jo l'explico a un artista, on aniré? Al Palau. Ah, al Palau.
Ah, okay. Olé. Sí, sí, olé.
És veritat. En l'escenari se senten molt acollits.
Sí.
De fet, tenim les muses que representen a la música del món.
Què són les muses?
A veure.
És el que estem dient, és que caldria...
Us convido aquí els presents, a tots, a una visita guiada, i us la faré jo.
Bueno, clar, al fons
de l'escenari, sí, del Palau hi ha tot unes muses que representen les músiques del món, ¿vale?, que estan allà i tenen tot el sentit, com deia el Martín. ¿Vale?
S'estan rient de mi allà.
No? Acompanyar els artistes que actuen en aquell escenari.
I ells ho saben?
Ells, bueno, a veure, és el que diu el Martín.
No.
Hi ha alguns que sí que ho saben.
Pues
hi ha
jo, si fos artista, no ho sabia.
Perquè, bueno, hi ha alguns que amb les presses i això no dona temps, hi ha gent que sí que ho pregunta, hi ha gent que sí que li expliquem, pues suposo que hi haurà una mica de tot, no?
Sí, sí, clar.
Però sí que és veritat que els artistes senten alguna cosa especial en l'escenari, per el que diu el Martín, primera, per la proximitat amb el públic, i després per lo especial que és a l'escenari i tot l'edifici.
Veus? A la primera declaració de la Maribel jo deia, ostres, que no s'acaba l'edifici, el sostre, no. A la primera frase ja hem tingut un titular. Digues, Jordi.
A veure, com que la Maribel, a part d'estar al Palau, de fet, com que està al Palau, el Palau té una característica especial, una més, i és que hem dit que és una fundació. I la, a més, una fundació privada. Aleshores, les fundacions privades pues, tenen uns recursos, diguem-ne, que més o menys limitats.
Sí.
Però el Palau val molts diners mantindre, val molts diners fer programació, val molts diners tot plegat. Com ho feu, això?
Bueno, pues, al ser una fundació privada no ens queda més remei que espavilar-nos per buscar els recursos. A veure, per exemple, a l'any 2018 nosaltres teníem un pressupost d'uns 14 milions d'euros i el que fem és buscar pues, autofinançament. Com? Pues, en venda primer d'entrades als concerts, vendes amb visites guiades, vendes també amb lloguers de sales, com per exemple a Concert Studio.
Ah, sí? Ah.
Sí, sí, sí.
Jo soc pràcticament un mecenes, jo. Sí. Pràcticament un mecenes. És una broma, eh?
Això.
I després hi ha la part d'ingressos per mecenatge i una petita part de subvencions.
Vale.
Però jo el que volia també destacar és... Sempre s'ha pensat que la cultura era deficitària, que necessitava de fons públics, etc etc. Doncs jo vull donar dues dades, que són molt senzilletes, i és que el Palau de la Música aporta en el PIB espanyol 92 milions d'euros. Per exemple, aquesta dada és del 2018. I també genera llocs de treball.
Bueno, clar.
I, per exemple, l'any 2018 va generar 1.141 llocs de treball, inclosos directes, indirectes i induïts.
Clar, perquè físicament allà, el dia a dia, més o menys, pel manteniment habitual del Palau, quantes persones sou?
A veure, nosaltres tenim una plantilla amb nòmina, com si diguéssim, del Palau, d'unes 115 persones, però a part hi ha tots els col·laboradors, que són empreses externes,
clar, clar.
Seguretat, neteja, manteniment, la cafeteria, sí, sí. La botiga... Sí, sí. Etc, etc, i, bueno, evidentment, totes les empreses dels artistes, com l'empresa de Concert Studio, que tenim aquí, i molta, molta altra gent.
Mm-hmm. Bé, Déu-n'hi-do, jo t'anava a dir, que, en sèrio, 25, 30 persones, no, 100 i pico,
115, perquè, 115. Bueno, i aquí contem també que tenim un cor, que és un cor professional, que és el cor de cambra, perquè, com us he dit abans, el Palau de la Música és la casa dels cants, és la casa dels cors. ¿Vale? Llavors, com a casa de cors, nosaltres tenim una escola coral que té 5 cors. ¿Vale? Comencem els 6 anyets amb els cors de petits, després està el cor intermig i el cor infantil. I entre el 16 i el 25 tenim dues formacions corals, que és el cor jove i el cor de noies. A partir dels 25 anys, tot això és l'escola coral de l'Orfeo Català. A partir dels 25 anys hi ha el que és l'Orfeo Català, que és un cor totalment amateur, és a dir, tenim des de metges, advocats, estudiants de la universitat, ames de casa, que venen al Palau, assagen i fan també tots els concerts, i després hi ha un petit cor, que és el cor de cambra, que també està... aquest és l'únic que està en nòmina del Palau i està dintre d'aquests 115 treballadors que hem dit.
Carai, no ho pensava. Clar, quan no desconeixes del tot les coses i te les expliquen, comences a entendre el perquè de tot plegat. Escolta, què voleu, què necessiteu, quin és el vostre objectiu prioritari, quina és la teva prioritat quan t'aixeques professional cada dia? Escolta, avui estaria bé, pam, que entrés, no sé, Cirsa. Parlo en veu alta.
A veure... El meu objectiu... Nosaltres traiem també amb objectius, perquè,
clar.
Nosaltres, al ser una fundació privada, funcionem amb uns pressupostos, aquests pressupostos s'han d'equilibrar, que val a dir que nosaltres crec que ara podríem ser un model de transparència, som una entitat que després de 10 anys li hem donat la volta, vam fer un documental que es diu Resurrecció, que no sé si l'heu vist a TV3, val? I llavors, dintre d'aquesta transparència, és fer-ho tot bé, però arribar a l'objectiu, i l'objectiu quin és? No només captar nous mecenes, que sí, evidentment, però també cuidar tots els que ja tenim. Cuidar tots els que ja tenim, què vol dir? Que ells se sentin al Palau com un projecte seu, val? És a dir, que vinguin al Palau, que sentin casa seva, que gaudeixin dels concerts, que si tenen clients o tenen, per exemple, una jornada amb treballadors, puguin venir al Palau o a fer una visita guiada, o assistir a un concert i després anar amb un còctel. Una mica que, quan entrin al Palau, trobin aquell esperit de que anima a l'ànima, mai millor dir, vale? I que surtin d'una manera diferent. Llavors, és una miqueta un conglomerat de tot. És a dir, l'objectiu, evidentment, fer créixer el Palau, fer que el Palau sigui un referent, com ha dit el Martí, i dintre dels nostres valors, que és l'excel·lència, el compromís, l'apertura social, la catalanitat, vale? I la innovació, doncs treballar amb tots aquests valors, que val a dir que són els valors fundacionals de l'Orfeo de 1891. Val? I l'únic que ha fet és posar-los en valor i treballar el millor que podem i gaudir de la feina del dia a dia.
Estem a punt de celebrar els 130 anys, pot ser? No. 91?
Estem a propet.
Molt bé. I entenc que aquests espais que llogueu a qualsevol tipus de col·lectiu, no només músics, sinó...
Sí. Allà es poden fer convencions, es poden fer jornades, es poden fer conferències, presentació de llibres, presentació d'un producte nou... Vull dir, el que un vulguin. I no només per mecenes, sinó per qualsevol empresa.
Particulars, empreses.
Sí. Sí,
si permets, jo només vull ratificar el que ha dit la Maribel pel que fa al tracte que estan rebent els mecenes, perquè fins data recents, com a responsable d'institucions del banc, que som patrons del Palau, la veritat és que és increïble el tracte, el retorn, l'amabilitat, vull dir, realment...
Cuidar el producte, Jordi Marques.
Cuiden el producte absolutament.
Sempre
vull
més dir... qualificat el producte al Palau.
Sí, cuidar, no deixa de... Dir, sí, sí,
un,
sí.
Al final és un... això és un producte, tots són productes, eh? Cuidar, cuidar i vestir el producte.
Bueno, tenir esperit de servei. Això sí, és una mica... És tenir esperit de servei perquè, bueno, tots els nostres col·laboradors pues, se sentin el més a gust quan venen al Palau.
No, i a més m'agrada molt això que has dit. Aquesta volta de 180 graus que ha fet el Palau amb uns últims 20 anys diferents i inesperats, però fer aquesta volta i sentir a la gent que, bueno, que aquesta declaració de transparència és bona per tots. Especialment pel Palau, que és privat. Però, sí, bueno, com a mínim veure un altre tipus de visió. Martí, és molt llaminer el que expliques. Jo, no em diguis noms, no vull saber noms. Algun dia, d'així com vas salvar, entre cometes, a Tony Bennett...
No.
Bueno, tu vas bé, podia haver sortit ell i dir... No, I have to. Podia haver fet... alguna anècdota de... Ha de tornar, eh?
Sí, sí.
Els dos han de tornar, eh?
Sí, sí.
Però, sí, 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 ja t'ho dic. Que ens puguis explicar d'algun artista que diguis, ostres, no que no actua, sinó algun tipus de luxe o excel·lència que dit, ostres, ha demanat això a l'hotel. Que diguis, no és possible.
Jo recordo l'últim concert de Julio Iglesias.
Hombre, i... perdó, intocable, eh? No me'l toquen, eh? Perales i Iglesias.
Un minuto de silencio.
No. Però... I lo sabes. No me'l toquin. Julio Iglesias no ha actuat al Palau, no?
No.
No em sona. Rafael sí, Julio Iglesias no.
Rafael sí.
Rafael l'he fet jo moltes vegades.
Sí.
Però... No,
Julio Iglesias.
No entrarem en gustos o no gustos. Julio Iglesias és l'artista més important llatí dels últims 300 anys, de 50 anys de llarg. És indiscutible. Altra cosa que t'agradi o no t'agradi.
A mi m'apassiona,
I jo sempre dic que els que no els hi agrada se saben totes les seves cançons. No t'he dit els que els hi agrada.
Sí.
És indiscutible. O sigui, no, pots discutir el que vulguis.
Sí, no, ja està.
Però jo vaig fer l'últim concert de Julio Iglesias a Espanya va estar un concert que vam fer a Cambrils, precisament que parlàvem abans del Festival de Cambrils.
Aquest estiu?
Fa dos estius.
Sí.
I jo vaig a l'aeroport a recollir-lo, a l'aeroport de Reus, i vaig amb els cotxes preparant tal i qual, parlo amb la Guàrdia Civil i dic, vinc a aquest avió, a l'avió tal està arribant i a l'altre ve un minut darrere. Dic, ah, doncs pues jo vinc a un dels avions. Jo vinc al... No, és que veien dos. Dic, ah, vale.
Ve amb dos avions.
Arriba, digo, Julio, exactamente, ¿para qué estoy dos avions? La cosa tiene su tarde. Hombre, porque si acabo y me voy a Málaga, me voy con el pequeño. Pero ¿y si me voy a Punta Cana? Pues necesito grande.
¡Madre del Señor!
És un fenòmeno mundial, allà on vagis, veritablement. Sí. Però vaja, em va fer gràcia perquè a tot això té una altra part.
Sí.
A l'aeroport de Reus estava la Guàrdia Civil, la Guàrdia Urbana, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i els de Seguretat. Tots en fila.
Ah, mira, aquí sí que s'ajunten, eh?
Sí, aquí sí que s'ajunten. Tots per fer-se la foto, tots per fer l'assignatura...
El que no pot el procés pot Julio Iglesias.
I ell, això ho té, doncs va passar... 45 minuts allà, amb tota aquesta gent, que uns venen la guitarra de la seva filla, l'altre en la gorra que li signi dintre, l'altre en la pilota de futbol de no sé qui. I això ho fa com ningú. És a dir, dedica el temps.
Contràriament al que es pot pensar...
Faltaria més.
Sí, no? Sí.
Bé, van fer el concert a Cambrils.
Hem d'acabar d'aquí a mitja, és a dir, en 15 segons. Digues, disculpa.
Fem a Cambrils el sopar. Anem a sopar a la 1:30 de la matinada. Acabem a les 4 de la matinada. Segons la Guàrdia Urbana, hi havia més de 4.000 persones al carrer. És que és té molta importància, el que pot moure una persona com aquesta. No?
Sí. Va,
punt, perdona.
Em menjo el minut i mig i acabarem a 12. Ja la passarem demà a la públic. Ja està, perquè és la meva.
No, acabem. Vull dir que són personatges que s'escapen. Quan vingui ara Cat Stevens, comprendràs que serà un aconteixement, perquè que vingui a l'aeroport de Barcelona, quan vingui, és una notícia mundial. Això és el que nosaltres hem d'explotar. Aquest senyor ve aquí. I no va a un altre lloc.
Marca Barcelona. Marca Barcelona. Me cachis. Marca Barcelona. Clar. Sí, senyor, sí, senyor.
És un exemple que poso.
Són grans exemples, grans pel·lícules, batalletes, molt diferents, sobretot. Sempre tinc la sensació que ho sabràs molt més, ho sabreu molt més, evidentment, del respecte que té el públic americà als seus artistes.
Sí, senyor.
I a mi em desagrada força, de vegades, l'arbitrarietat amb la que fem qualsevol judici. Ah, aquest, este està acabat. Respecte, perquè jo he vist fer un assaig a Rafael a les 4 de la tarda, disculpa, al Liceu. Mm. 4 de la tarda, eh? I aquests cracs són professionals des de que entren fins que s'acaba el concert.
Això és la gran desgràcia que tenim. Perdoneu. Nosaltres hem tingut, durant 35 anys, 4 dels 5 grans tenors de la història. 4 dels 5 grans eren d'aquí. Sí. Carreras, Aragai, Plácido Domingo, Alfredo Kraus. Sí. I l'últim es deia Pavarotti, que era aquí veí. ¿Vale?
Esteu escoltant dos mites de la música, dos mites de la cançó italiana. Una cançó extraordinària al llarg de la història, extraordinària. I esteu escoltant Eros Ramazzotti i Adriano Celentano. Com sempre, en aquest programa, versions en directe. I amb aquests dos mites italians, acabem. Sigueu feliços de la millor forma possible. Ha avuto qui potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che io ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Ah, ah, ah. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento, là dove c'è la terra, ora c'è una città. Così, chissà come si farà, chissà, chissà, chissà come si farà, chissà, chissà, chissà come si farà, chissà. Predicatore, uomo di regime,
uomo di regime,
di destra,
di destra,
o di sinistra,
o di sinistra,
di destra,
sinistra,
ogni sinistra.
Del Inter,
dell'Inter,
oppure del Milan,
oppure del Milan.
Della Juventus,
della Juventus,
che sono i campioni,
che sono i campioni.
E anche quest'anno,
e anche quest'anno,
li castigheremo,
li castigheremo.
Forse. Chissà,
chissà
come finirà,
chissà,
chissà.